La caravana, amb Joan Trias.
Next mistake, love's a game, wanna play. 6 minuts i mig que passen de 11:45 del matí. Sabries dir-me que tenen en comú Frida Kahlo amb Taylor Swift? Et pots creure que hi ha quadres de Caravaggio que són la confessió d'un crim? I que hi ha un dibuix, per exemple, que confirma també el xipeig entre Lorca i Dalí? Aquestes són algunes de les preguntes que es presenten al primer llibre de la creadora de contingut Blanca Aguilera, coneguda pels seus vídeos explicant curiositats i anècdotes del món de l'art. Ara ha passat dels vídeos al paper i avui ens visita la caravana per explicar-nos-ho. Blanca Aguilera, benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies, hola.
Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. Blanca, com sorgeix un llibre com aquest?
Ostres,
la idea d'un llibre com aquest?
És una pregunta complicada, perquè sí que és cert que és una extensió del que jo ja feia a xarxes, però és... A veure, jo, clar, a xarxes parlo de moltíssimes coses perquè tinc moltíssimes inquietuds. I va ser com, bueno, anem a focalitzar-nos una mica. Clar, soc una mica colinquiet. Llavors vaig focalitzar-me en un tema i a mi el que m'interessava parlar en aquell moment era safrets de la història de l'art i vaig dir, bueno, pues palante con la vida. I, bueno, va sortir aquest llibre.
Va, doncs ara en parlarem d'això perquè és un llibre que es va estrenar el passat 14 de març. Has rebut ja una mica de feedback del llibre?
Sí, sí, sí.
Què tal?
Doncs la veritat és que està sent molt maco. Per exemple, hi ha una anècdota d'una noia que m'escrivia perquè la seva àvia va començar a veure els meus vídeos perquè li va ensenyar la seva neta, que em seguia, i li agradava molt. I quan va saber que traia un llibre, li va comprar i el segon llibre que la seva àvia s'està llegint a la seva vida.
Boníssim.
És molt maco, això. I diu que, a veure, li ha de traduir paraules com bifs, xipets i coses d'aquestes. Però, bueno, això, clar, és una
alguna
cosa...
Alguna també m'hauran de traduir a mi. M'ho veig jo a nit, això.
Però em sembla molt maco.
Qui trobarem exactament en aquest llibre?
Ostres, doncs... a veure, hi ha molt de safreig i és la part central del llibre, però també hi ha moltes altres coses, com per exemple reivindicació de diferents temes que a mi m'interessen, dones artistes, altres temes que no només és el seu, també hi ha altres temes amb més transfons, potser.
Mm-hmm. Clar, si ara féssim una secció de Premsa Rosa, que per cert fem els divendres en aquest mateix programa, jo preguntaria... Però quines són les teves fonts, no?
Clar.
Doncs si em parles de safareig de Caravaggio, mm-hmm, per exemple, jo t'he preguntat, d'on treus les fonts?
Clar, hi ha diferents llibres que també analitzen, fan una mica el que faig jo, analitzen el que hi ha detrás d'una obra, però d'una part més acadèmica. Jo el que faig és afegir una mica el meu llenguatge. A part d'això, també hi ha diverses revistes, a més, online, que va molt bé, perquè tenim una llibreria online meravellosa, has de tenir bastant de cura, però tenim bastants fonts properes. I hi ha revistes online que el bo de les revistes és que no és un llibre molt extens, sinó que és, jo què sé, 2-3 pàgines d'un tema que aprofunditza moltíssim, que és justament el que jo necessitava, que és a dir, jo necessito sobre un tema concret molts detalls. Aleshores, les revistes m'anaven molt bé.
Blanca, si jo et pregunto, aquest és un llibre per gent amb quin interès? En l'art? En el xafardeig? En tot una mica? Està molt bé que et compris aquest llibre, però no et pensis que és una enciclopèdia sobre l'art?
Sí, potser és això. O sigui, no és un llibre de text de l'escola. Vull dir, té una mirada una mica més d'entreteniment, potser. Però el target, no sé ben bé què dir-te, perquè clar, jo quan l'escrivia deia, deu ser per gent com jo, que som una mica friquis de la història, i concretament de la història de l'art, i és gent que té aquest interès. Però també m'he trobat persones que em deien, és que mai m'ha interessat la història de l'art, me'n vaig comprar el teu llibre, me'l van regalar i m'està encantant.
I mira, veus?
Sí, sí, sí.
Què podem trobar al llibre, que ara ens ho deies, que no trobem els teus vídeos de TikTok? Per qui et segueixi, clar, molta gent es deu pensar, però si ja ho tinc en vídeo, mm-hmm, què hi trobaré el llibre de més?
Al llibre hi ha... És complicada aquesta pregunta. Crec que ja puc profunditzar una miqueta més, perquè els vídeos que faig a TikTok tinc el límit del temps, és a dir, jo no em puc accedir de 4 minuts, que ja és massa per TikTok. Aleshores, cada cop que puc...
Perdona, 4 minuts i és massa per TikTok?
Sí. Aleshores, sempre que tinc formats en els quals em puc extendre una miqueta més, com per exemple podcast, en aquest cas llibres, sempre és com un caramel per mi, perquè dic, ai, puc explicar encara més. Aleshores, és simplement encara més informació o dades que TikTok.
Mm-hmm. T'has adonat també d'alguna manera, ho dic perquè a la portada trobem un quadre, no?, amb mm-hmm. dues figures femenines.
Sí.
En tota la història de l'art, uh-huh. quin ha estat el paper femení?
Uf, és una pregunta complicada, perquè sempre hi ha aquesta història de no hi ha dones artistes, i no serien dones artistes, falta trobar-les i explicar una mica més d'elles. I a més hi ha moltes coses que fèiem les dones que fins que no es va involucrar un home no es considera art. Parlo de la gastronomia, de l'art tèxtil, o sigui, són coses que les dones hem hagut de fer per paper social i fins ara no es considera un art. I a part d'això, també les dones hem estat com les muses o la figura més passiva de l'art. I de fet hi ha moltes muses que a part de ser muses eren artistes. Per exemple, Elisabeth Sidal, que era la musa per excel·lència dels prerrafaelites, era una dona que escrivia poesia i feia molt bé. Però sempre et queda la imatge d'aquella dona que està retratada a les pintures.
Mm. Reivindiques la història de l'art, Blanca, com una història no avorrida.
Sí.
Per tant, creus que ens la venen com avorrida?
Potser no ens la venen com avorrida, però la nostra perspectiva de hem de fer colzes i estudiar-nos-ho per fer un examen, uh-huh. clar, el simple fet d'haver d'examinar-nos a mi em provocava certa ansietat. Fins i tot jo a l'escola sempre explico que jo a l'ESO, a secundària i això, el dia abans que tenia història no podia dormir dels nervis que tenia. No dic d'examen d'història, dic de la classe d'història. Uh-huh. Aleshores, no crec que ens ho expliquin de forma avorrida. Hi ha professors i professores que fan ho fan genial, però potser el fet de com està estructurat l'educació de hem de fer examen, hem d'examinar-nos, hem de demostrar que hem après, potser és el que provoca certa sensació negativa cap a la cultura, cap a la història i cap a la història de l'art, en aquest cas.
Creus que amb totes les curiositats que calguin, amb tot el safareig que calgui, amb tot el bon humor que calgui, però creus que la societat començarà a canviar el dia que un nen, en comptes de dir vull anar al Camp Nou a veure el Barça, digui vull anar al Manac?
A veure, per començar, tampoc em semblen com activitats contràries. És a dir, jo, per exemple, sempre dic que a mi m'encanta la cultura, però també m'encanta els reality shows.
No ho dic pel lloc, ho dic més pel concepte. És a dir,
sí.
si jo preguntés ara a l'audiència, uh-huh. quants nens i nenes coneixeu que un dia com avui, és igual, vulguin anar al Camp Nou a veure el Barça? Molts.
Pot ser.
Però quants hem sentit a dir alguna vegada vull anar al Museu Nacional d'Història de Catalunya, que és un dels més importants?
Clar, és que el nom ja sona una mica com que imposa una mica. Si la pregunta és, creus que començarà a canviar el món? És que penso que ja de petits, o sigui, crec que de grans perdem una mica doncs aquesta curiositat i aquesta cosa que ens crida tot l'atenció. Aleshores, potser és el contrari, és a dir, quan comencem a ser nens un altre cop, potser el món tornarà a canviar. Quan comencem a agafar aquesta innocència, que no vol dir ser naïf, ni ser tonta, ni simplement tenir com aquest punt d'innocència que a vegades perdem, potser sí que comença a canviar el món. No sé si m'he explicat bé.
Sí. Com es conrea a aquesta curiositat?
Uf. Ostres.
I per què tu la tens?
Sí. A mi em va començar a cridar això, l'atenció, va ser quan ho vaig veure proper. Quan de cop i volta dic, ai, doncs això que estic explicant en aquest quadre a mi també em passa, o aquesta cosa que acaba de passar ara també passava en el seu moment. Aleshores, quan ho veus proper i quan ho veus com que t'ho podria explicar un veí, per dir-ho d'alguna forma, és quan jo penso que et comença a interessar. Potser som persones egoistes per naturalesa i per això un cop ens involucrem ens interessa, però a mi em va passar això, com a mínim.
I una pregunta que segur que t'hauran fet, però què m'aporta a mi com a persona l'art?
Ostres, que bona pregunta. Jo crec que jo he après molt d'humanitat escrivint aquest llibre. Al final tots som persones, potser seria humanitat. I penso que anem tots a vegades atabalats, anem molt accelerats, que aquesta sensibilitat, que és tan important i és tan humana, també és una cosa que et pot tornar a connectar amb tu mateix i amb la societat, i això es pot fer també a través de l'art, perquè, home, doncs donar suport a aquestes assignatures que fomenten la sensibilitat penso que és una cosa molt bona.
Mm. Blanca, començàvem fent-nos una pregunta, que és què tenen en comú
mare meva.
Taylor Swift i
Frida Kahlo.
Frida Kahlo. Aquesta es pot explicar?
Sí.
Val, t'ho dic perquè, mira, casualment, jo sóc molt fan de Frida Kahlo.
Ostres, que curiós.
Molt fan de Frida Kahlo. M'agrada Taylor Swift, no en sóc gaire fan, però m'agrada Taylor Swift. Què tenen en comú?
Sí, és que clar, és una mica estrany. Però la Frida Kahlo va tenir un marit que es deia Diego Rivera i no el tractava massa bé. O sigui, no li tractava massa bé a ella. I una de les vegades que va tallar amb ell, ella es va tallar el cabell, es va... d'alguna forma va tornar a potenciar aquella... És que no sé com dir-ho perquè no soni conservador ni retrògrada ni res, però aquell aspecte més masculí de la seva essència, que era una essència que ella, doncs, quan era jove, l'hem vist diverses vegades a fotos amb trajes masculins, amb el cabell curt. Aleshores, quan va tallar amb el Diego, va ser com que va tornar una mica a fomentar aquest aspecte que ella ja tenia. I a mi em recorda la pintura aquesta, a aquell moment quan moltes noies a vegades tallem amb la nostra parella, de cop i volta ens tallem el cabell, que és justament el que va fer la Frida. Llavors explico una mica doncs, aquesta connexió entre nosaltres també ho hem fet, la Frida també, i per què ho fem.
Boníssim, això.
Sí, no sé si m'he explicat massa bé.
Sí, t'has explicat perfectament. I si algú vol saber més, i és aquesta història en el llibre, lo que los libros de historia de arte no quieren que sepas. Creus que hi ha històries que la història oficial no volen que sapiguem?
Ostres.
O és simple provocació?
No crec que hi hagi cap història que ningú vol que no se sàpiga. O sigui, no m'ho crec. Potser hi ha històries que diem, mira, això no és tan prioritari, o això no té tanta importància.
Abans parlàvem de la història de les artistes.
Sí, sí, sí.
No? Que s'ha explicat molt poc.
Sí, potser és això, és que no és tan important. O sigui, no penso que hi hagi història que es vulgui tapar i no parlen d'això, però sí que potser diem, no, doncs em sembla més important Caravaggio que Artemisia Gentileschi, tot i que els dos van fer el mateix tema en un quadre que és la decapitació d'Holofernes per part de Judit. Potser això sí, prioritzar un artista per sobre d'una artista dona.
I ara sí que anem a fer una mica de hype d'aquest llibre. Quina és la història que tu t'ha criat més l'atenció escrivint-la o buscant informació? Digue'm qui són els personatges,
vale,
però no m'expliquis la història. Qui vulgui saber la història, que es compri el llibre, tu, que per això hi és.
Ostres, és que si no puc escriure si no puc explicar la història, em sap greu.
Va, doncs explica-la. No, per mi perfecte, si la vols explicar, eh?
Explico per què m'agrada. Explico per què m'agrada. Faig una mica pitch de per què m'agrada.
Ara.
Hi ha un capítol que a mi em va cridar l'atenció per la forma en què em va emocionar. O sigui, jo estava escrivint el capítol pràcticament plorant, que dic, mare meva. Sí, sí, aquí em veu algú i flipa. I és una història d'una noia que s'enamora d'un hugonote, que és, bueno, i ella era cristiana. Aleshores eren religions...
Oposats.
Clar, exacte, eren bàndols oposats. I ella té una forma de salvar-li a ell, però ell s'hi nega. I res, ho deixaré aquí.
Boníssim, això. És el nou Maricel, sí, que el tenim en aquest llibre. Et ve de gust parlar una mica de xarxes, a part del llibre?
Sí, per què no?
A Frida le duelen los huesos y mirándose al espejo pinta todo su dolor. A Frida le duele la vida y aprendiendo de su herida llena todo de color. Diego, mi Diego.
Ai, Diego, mi Diego. Ens explicava la història abans la Blanca i ara m'ha deixat una mica així tocada. Hi ha històries que toquen, eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha històries
sí
que toquen. Blanca, és igual, entès com vulguis entendre-ho tu.
Vale.
Et consideres una esclava de les xarxes?
No. No, jo la feina que faig a xarxes, o sigui, la feina de divulgació, la gaudeixo moltíssim. Soc molt afortunada.
Ets una influencer?
No, jo crec que no, això no.
No, 800 i pico mil seguidors, m'han dit aquest matí, eh?
Sí, 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 això sí. Però influencer no, perquè jo no sé... Jo crec que no si la feina d'influencer és influenciar, no sé si influencio massa. Jo prenc...
Va, de moment has tret un llibre.
Jo prenc decisions que potser no...
En quin moment el món de la xarxa et comença a pujar de seguidors i dius, ui, no sé si se m'està anant de mare. T'ha passat això?
De pensar, ui...
Se m'està anant de mare...
No, perquè com sóc una persona d'art, el tema números no m'aclaro massa. O sigui, a vegades... És que és veritat, a vegades que ets a dir quants seguidors tinc, dic 80.000... No, 80.000... Saps? O sigui, em costa molt. Aleshores, tema números no m'ho miro massa. l'únic moment que vaig pensar, ui, se m'està anant de mare, és que no considero en cap moment que vaig pensar això, perquè la meva vida no ha canviat. És a dir, jo segueixo treballant, jo segueixo... Quan estava estudiant, seguia estudiant, vull dir, no... Era una cosa que feia perquè m'agradava i m'agrada.
Clar. Jo m'he imaginat moltes vegades, quan faig ràdio i em pregunten... A qui t'imagines que li estàs parlant, sempre dic que l'oient en concepte abstracte. Perquè si m'ho imaginés, no m'atreviria a fer-ho. Mm-hmm. Imaginem, no?, una cadira, un micròfon, enmig de la pista del Palau Sant Jordi, i el Palau Sant Jordi ple. Jo no m'atreviria a parlar allà. Entre altres coses, perquè tinc molta vergonya. Clar, Blanca, tu fas vídeos que es miren 800 i pico mil persones.
Sí.
No et fa besar, no et fa por dir segons què o...
Sí, això sí, em fa por equivocar-me.
Aquesta responsabilitat, no?
Em fa por equivocar-me, perquè com són dades històriques, a vegades m'ha passat d'equivocar-me, llavors el que intento fer és... hi ha una eina a TikTok, que és anclar el comentari perquè el primer comentari es vegi la correcció. Ara ja no t'ho deixa fer TikTok. Aleshores intento posar algun comentari o alguna cosa, perquè a vegades m'ha passat de fins i tot... No és ni de forma intencionada, és que, jo què sé, vaig molt atabalada, tinc moltes coses al cap i dic una data malament i canvio l'ordre dels números. Coses d'aquestes, eh? Aleshores, a vegades em passa de revisar tot 100%, que estigui tot ben dit, que sigui tot històricament correcte, i tal. Això sí que em fa por.
Has patit el hate?
No i sí. És a dir, generalment no, perquè penso que cada persona té la seva opinió i és respectable. Vull dir, i a vegades són comentaris tan esbiaixats que és com, bueno, saps? O sigui...
La gent sol ser respectuosa a la xarxa?
Sí, no, o sigui, hi ha de tot. Quan més... O sigui, sempre és proporcional. És a dir, quan més seguidors tens, més hate tens, però alhora també tens gent que li agrada el que fas. Uh-huh. I a vegades el hate no és tant el que et diuen, sinó el dia que et pilla. A mi me'n recordo una vegada que em vaig equivocar, això el que dèiem, una dada que em vaig equivocar, crec que era o la pronunciació d'un nom o el nom sencer, no me'n recordo ben bé què era, i tothom m'ho estava corregint, que era una crítica que no era una crítica contra mi, era una crítica en plan de, escolta, t'has equivocat. Però me'n recordo que em va afectar moltíssim, perquè potser em van pillar un dia que no estava bé anímicament o el que fos. En canvi, hi ha dies que m'han insultat directament i no, vull dir, no m'ha afectat massa. O sigui, jo crec que és més el dia que no pas el comentari.
Lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas, de Random Comics, et trobarem a Sant Jordi?
Sí, bueno, ei, no, espera.
T'ha fet molta il·lusió, això, però no es podria dir?
Ah, no, encara s'està tancant, o sigui, no és segur. És que em fa molta il·lusió si es tanca, aleshores jo ja estic manifestant-ho, saps?
Clar, suposo que el llibre et permetrà una cosa... Suposo que ja t'ho està permetent, que ja t'ho diré bé, desvirtualitzar la gent.
Sí.
No?
Sí, això és molt maco, quan a vegades em para gent pel carrer i tal, és que jo penso, jolín, és que tinc gent que em mira els vídeos que són molt majos, o sigui, són una joia, i per això també tinc molta sort. I Sant Jordi, encara no sé si està confirmat o no, però és que Sant Jordi m'encanta, aleshores tinc moltíssimes ganes de poder, en el cas que es pugui fer, de poder signar i parlar amb gent a Sant Jordi.
Sí, m'interessa algú que es dedica tant a la xarxa i acaba de treure el seu llibre, lo que los libros de historia del arte no creen que sepas, que digui precisament això, m'encanta Sant Jordi. Què és el que t'atrau de Sant Jordi?
Ostres, és el meu dia preferit de l'any. Ahir vaig dir, ui, és 1 d'abril, queda menys per Sant Jordi. Jo crec que el que més m'agrada és el tema flor. És molt maco, això primer de tot. I després que és una celebració de la cultura... I més, és una celebració catalana, a més, i també de l'amor. I a vegades no és tant l'amor de parella, també és l'amor d'amistat, fraternal, els teus pares, el teu germà... I em sembla tan maco aquesta unió de flors, cultura, família, amistat i amor, que em sembla brutal. M'encanta, és que m'encanta Sant Jordi.
Blanca, t'han fet mai preguntes incòmodes?
Per?
Perquè ara te'n faran.
Vale.
Perquè tenim una secció a les entrevistes culturals d'aquest programa que m'agrada molt, Olma Giró.
Hola, bon dia. Blanca, què tal? Com estem?
Bueno, ara veurem.
Blanca Guilera, eh?
Guilera.
Guilera.
Sí.
Ho hem recalcat aquest matí.
Portava els problemes, això, no?
Sí.
Sí?
A vegades he enviat guions a, jo què sé, campanyes o alguna cosa que em presentava. Em dic Blanca Guilera i em van dir, el nom està malament. I dic, ho sabré jo millor, no? Sí. Vull dir... Bueno, el DNI posa Guilera, saps?
M'encanta.
Clar, et deuen confondre amb Belén Aguilera, també,
clar,
no?
Clar. Bueno, la meva mare m'anava a posar Cristina Guilera.
Uf!
Uau!
Clar,
sí. És una mica drama, no tan drama com les preguntes incòmodes que venen a continuació. Blanca, aquí demanem sinceritat. D'acord?
Tinc... Bueno, és igual.
No, no tens comodí.
És el que anava preguntant.
Comodí, o sigui, aquí responen totes. En són molt poques, però no hi ha comodí. Primera pregunta, comencem fàcil, eh? Aquesta...
Estic molt nerviosa, eh?
Personatge històric que més odis.
Uah. Mm. A veure, és que odiar és una paraula molt gran, però potser la persona que més s'apropa o Picasso o Gandhi.
D'acord.
Gran masclista, eh, Picasso?
Ostres, sí. Sí, sí, sí.
Gran pinta i gran masclista, coses que tenen.
Sí, sí.
I a la contra seria personatge històric amb qui t'encantaria passar la resta de la teva vida si coincidíssiu a l'època, eh? Pot ser un personatge històric viu, mort, vull dir, com vulguis, però amb qui passaries la resta de la teva vida?
Vale, o sigui, ha de ser una persona mínimament interessant.
Home, espero, no?
Clar. No, perquè n'ha dit una persona que em sembla atractiva. No, és que tinc un crush amb Alejandro Magno de forma molt estranya, perquè vull dir... Aleshores, però no sé si era... Sí, era una persona interessant perquè va estudiar amb... Bueno, el seu profe era Aristòteles. Però, bueno, crec que diré... hi ha una persona que no me l'ha tret del cap aquests últims dies, que és l'artista Margaret Keane, que és una dona que feia unes pintures molt xules i el seu marit va començar a dir que eren seves. I es va enterar perquè va entrar una persona al seu estudi i li va dir: «Ai, la teva dona també pinta?». I la Margaret en plan de: «Com que també, si són meves les obres?». M'encantaria poder com rajar del seu marit amb
Boníssim.
Ella.
Blanca, tu ets tiktoker, entre sí. altres coses, comunicadora, ara estàs presentant el teu primer llibre. Hi ha vídeos de tot, alguns que ens han cridat molt l'atenció, com per exemple «Por qué comemos palomitas en el cine?».
Sí.
D'acord? Vull que aquí a dia, quin dia som avui, 2 d'abril, deixis molt clar, molt clar, molt clar, un vídeo que mai penjaràs, i mai penjaràs, mai, 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 al teu TikTok.
És que el tinc claríssim. M'han demanat molt «Cancelando a Maradona», però és que jo no estic preparada. O sigui, el hate que em pot caure és que m'haurien de pagar el psicòleg. Dic, encara no tinc jo l'economia per poder permetre'm la teràpia psicològica si faig un Cancelando Maradona.
Cancelando Maradona no, però tiktoker que cancel·laries ara mateix sent tu tiktoker?
Naïm de Reggi, potser.
Bé, més un.
Sí.
No m'has preguntat, però més un.
Em sembla bé.
I ja per acabar, és un dubte que ens genera sempre... És morbositat, però crec que és una morbositat que deixarà de ser morbós quan la gent en parli més, que és què guanyes per pujar un vídeo com a tiktoker, perquè és la professió d'ara que es porta més.
És que, us soc sincera, depèn moltíssim de cada vídeo. O sigui, hi ha vídeos que a vegades he fet per jo què sé, 200 euros, perquè em deien: «Mira, som una institució cultural i no tenim més recursos». I jo vaig dir: «Tranquils, no passa res», perquè a mi és una cosa que m'agrada fomentar. I després hi ha, doncs, per exemple... Ara sí, puc posar un altre exemple. És que, clar, això és de l'Ajuntament, no ho puc dir.
Són comptes públics, eh, sí. Si és de l'Ajuntament.
Ah, doncs clar. Jo crec que ho puc dir.
Sí,
van ser 30 vídeos per 8.000, és a dir, 200 i pico al vídeo.
Vale. Està molt bé.
Sí.
És el futur. I ja per acabar, l'última pregunta, això més que una pregunta, és una reflexió. M'agradaria que definissis aquesta entrevista amb un adjectiu.
Ai! Inesperada. Sembla bé?
A mi em sembla bé. És el teu adjectiu.
Serà perfectíssim. Blanca, abans d'acomiadar-te, què en penses de tota aquesta gent que diu que dedicar-se a les xarxes socials, ser influencer, encara que tu diguis que no ho ets, etcètera, etcètera, no és una feina?
Clar, és que a vegades aquest discurs de «les influencers no tenemos vacaciones»,
també no, però saps per on vaig, ja?
Sí, per això. Em sembla perillós perquè és en plan de: «A veure, no tenim vacances, però a vegades podem dir: mira, estic molt cansada, avui treballaré el mínim», saps? En el meu cas, hi ha una feina darrere dels vídeos que és molta feina, i jo faig una feina que a vegades, jo què sé, la gent m'ha dit: «Pues potser s'assembla al periodisme» i tal, aleshores, no sé. Jo el que sé és que sóc una persona molt afortunada de dedicar-me al que em dedico, combino dues feines, és a dir, faig xarxes i una altra cosa, i això de que no és una feina, depèn de com tu miris, és que vull dir, és una feina d'entreteniment, o sigui, fem la feina de quan tu arribes a casa cansat i vols estar entretingut, doncs mires el que fem nosaltres. Si desapareixéssim, seria com si desapareixés un altre sector d'entreteniment.
Totalment.
Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, editat per Random Comics, ja està a la venda. Aneu a Sant Jordi,
sí,
que la trobareu, i us signarà el llibre Blanca Aguilera. Moltíssimes gràcies.
Moltes
per passar
gràcies.
Per la caravana, que vagi molt bé. Gràcies, Olma.